9 i 20 minuts. Volíem... I està clar que n'ha parlat tothom, d'aquests incendis forestals al voltant de Los Angeles, que tenen un, diríem que un lligam, jo diria, ho poden tenir, doncs sí, el poden tenir, perquè a 10.000 quilòmetres de distància de nosaltres hi ha una regió que comparteix amb nosaltres el clima. Llevat de extrems, el clima en aquesta zona sud de Califòrnia és un clima mediterrani, com en altres zones del món, però comptades. Un clima que de tant en tant, i sembla que és bastant recurrent en els darrers anys, apreta molt des del punt de vista de poca pluja i molta sequera. I és aquesta regió, d'alguna manera, que té en la seva franja costanera una imatge, un paisatge bastant semblant al nostre. Carretera, darrere muntanya, urbanitzacions a peu de costa. Arran d'aquests focs que han estat especialment virals en aquests dies, que han portat desgràcies humanes, que han arrasat tot el que han trobat, de nou s'ha posat sobre la taula aquesta reflexió sobre fins a quin punt, en determinades circumstàncies i amb determinades magnituds, els bombers poden fer alguna cosa davant d'un foc d'aquesta mena. Bé, com que se n'ha parlat molt de tot plegat, hem pensat, home, potser que fem una trucada amb en Ricard Baqués, que en Ricard és membre de la Fundació, entre altres, de la Fundació Pau Costa, destinada a l'estudi per l'extinció d'incendis d'arreu del món, perquè ens pugui fer una certa, bé, no sé si dir analogia o no. Ricard, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Començo pel més cridaner de tot. Això que hem vist allà pot passar aquí?
Home, salvant les distàncies i l'escala de la magnitud del desastre, no? Pues sí que tenim qüestions bastant similars i bastant comunes. En Sitges n'és un lloc que podríem, ja us dic, amb un canvi d'escala, podríem dir que tindríem moltes coses en comú.
Quines són aquestes coses en comú que podríem tenir, que d'alguna manera ens sembla que quan hem escoltat informacions que ens venien d'allà, quan parlaven de poca humitat, quan parlaven de determinats tipus de vent, què és el que tenim en comú?
Primer, nosaltres som, bueno, l'art mediterrani, igual que la zona de Califòrnia, vale? Tenim una configuració de terrenys que tenim, doncs, uns vents generals molt forts, a zones de ponent, aquí Sitges ens afecta molt, a ells no els hi ve de ponent, els hi va de... però que són vents que venen de la part continental, de terra cap a mar. Uh-huh. Són vents forts, nosaltres tenim experiència, l'any 94, tots els incendis més grossos que hi ha hagut al Garraf són en situacions de ponentada. Ells, ja et dic, hi ha un canvi d'escala.
Sí.
Perquè ells tenen, doncs, un continent molt més gran i els vents arriben a ser molt més forts. Però en general s'ha de dir que tenim uns patrons, val, d'incendi bastant comuns.
O sigui que d'entrada aquest incendi que ha pres tanta volada, l'ha pres salvant totes les distàncies i totes les magnituds, de la mateixa manera que l'incendi de l'any 94 va prendre tanta volada amb pes pel vent.
Ah, exacte. L'incendi del Garraf del 94, tots recordem, no?
Sí.
És un incendi, doncs, que venia d'un fort vent de ponent. Era fora d'època de màxim risc d'incendis. Tothom té la idea de l'incendi l'estiu, no? Recordeu que era la primavera,
sí,
en aquell cas.
Era el 9 d'abril, em sembla. Sí. Inici del mes d'abril, sí.
Sí, a inici del mes d'abril. Aleshores, amb aquest aspecte, els que estudiem els incendis i mirem com es propagant, els tenim classificats en famílies. I són similars, són de la mateixa família a nivell de propagació. Tenim unes situacions generals de vents a ponent, generals, i aleshores sobre... Nosaltres combinem, quan anem a fer famílies d'incendis, combinem, veiem la situació general. Recordeu el 94?
Sí.
Hi va haver un gran incendi que arrenca a Olivella i arriba a tocar, doncs, Sitges, afectant un terç de la seva massa forestal de Sitges. Arribant des d'Olivella va agafar tot el massís de Garraf. Però aquell mateix dia... hi va haver un incendi entre Vallcarca i Garraf, a la zona de Cala Morisca.
Sí.
Va començar en simultani un antiincendi i aquell es movia diferent. Va ser un incendi que, malgrat hi havia un vent de ponent molt fort, es movia de baix de Cala Moris, que pujava de la Carena, a la zona del Castellot, a la zona de la Plana de Dalt, i tornava a baixar avall i va anar corrent, val, fins al Garraf, que allí es va aturar, perquè hi havia les pedreres, sí, la zona de les pedreres i la descontinuïtat, però es va moure. Ja tenim dos exemples d'incendi similar al que està passant allí als Estats Units, a Califòrnia. Un incendi en directe que arrenca Olivella i al cap d'un dia o dos es troba un incendi que hi havia cremat i s'havia aturat, que es movia al revés, seguint de baix a mar, no? De baix a... que pujava carena amunt. Se'n diuen incendis de contravent. O sigui, tenim un que ve general que venia d'Olivella, sí, i un amb una situació geogràfica, no? El relleu el marcava, que feia una situació de contravent. Els vents baixaven de baix a mar, pujaven cap a dalt per la topografia, pel relleu, i es movien d'una altra forma diferent.
Fa 30 anys enrere vam parlar molt d'una humitat, sí, baixíssima. Exacte. I llegíem fa dies també que en aquests incendis de Los Angeles hi havia humitats del 10% a la zona. Per tant, és una humitat, no sé si dir encara més baixa que la que vam tenir nosaltres fa 30 anys enrere, no? Però és un altre dels factors que més o menys ens encaixaria entre la nostra realitat i la seva?
Exacte. És a dir, hi havia la humitat baixa, forts vent, nosaltres potser aquell dia l'episodi de vent era de 100 km per hora, ells és més bèstia, tenen una 160 km de vent, és una animalada, i aleshores se'ls donaven els dos patrons aquests que us explicava abans. Un en directe, són els incendis d'Elton i tot que afecten a Los Angeles per la part nord, i després el de l'incendi de Malibu, que se'ls mou al llarg de la costa, lateralment, però empès per fort vent, que seria aquest incendi que vam tenir a la zona de Cala Morisca. O sigui que tenim dos patrons en comú amb aquesta situació. Val? I quina característica més tenim? A part del clima, el vent, el relleu, que aquests dos patrons d'incendi, és que tenim zones metropolitanes.
És el que anava a preguntar.
Sí.
Tenim gent vivint molt a prop de zones de bosc.
A prop o enmig.
O enmig de zones de bosc.
Enmig de les. Tenim boscos urbanitzats. Nosaltres aquí, enmig de... És que quan he parlat de patrons, et ve la imatge d'una riera, no?
Sí.
I que baixarà l'aigua i algun dia dius, home, aquest que té la casa enmig de la riera, doncs
sí,
li empatrà.
Sí.
Els incendis també tenen els seus camins i els seus patrons, que els tenim classificats per patrons, tenen els seus camins. I si tens la casa allà enmig, doncs tard o d'hora t'arribarà algun incendi amb aquests components. Depèn de la situació meteorològica general, si és més o menys extrema, l'incendi t'arribarà amb més o menys virulència. Ell se'ls ha sumat tot, se'ls ha sumat la situació més extrema, una sequera acumulada, uns combustibles que s'havien acumulat fins, en diem els combustibles fins, que propaguen molt ràpid, i a sobre unes característiques de densificació urbana, val?
Sí.
Poc preparada, potser per aquest embat de foc.
Per tant, tornaríem a parlar aquí de poca gestió del bosc, si és que es pot dir d'aquesta manera?
El bosc cremarà, és clima mediterrani. Poca gestió. La gestió, com més redueixis el combustible, com més et preparis, l'incendi tindrà més o menys efecte sobre aquest bosc.
Uh-huh.
El que és fotut més que gestió del bosc és la poca preparació, lo vulnerables que som enfront del pas d'aquest incendi.
Està clar. Sí. I ens ha cridat molt l'atenció, perquè no sé si això també és un fenomen dels darrers anys, però... I com que hem tingut els efectes de la Dana tan recents, fins fa poc temps era un fet evident que davant d'una inundació poca cosa hi podem fer, perquè davant de l'aigua no hi ha possibilitat humana de poder canalitzar una massa d'aigua que ens ofega a tots. Però semblava, o com a mínim, teníem una certa sensació que el foc en algun moment tenia una certa capacitat de dominar-lo. Però és cert que en els darrers anys la reflexió, i sobretot la reflexió de bombers especialitzats, i tothom ja sap que el GRAF aquí a Catalunya és una de les unitats de bombers més especialitzades que hi ha i que és referent arreu del món, aquesta reflexió sobre determinades circumstàncies que fan que difícilment es pugui parlar de dominar un foc que ha pres una dimensió que depassa qualsevol capacitat humana de bombers i de no bombers per poder-lo contenir. I aquí sembla que ha passat també més o menys el mateix, no?
Sí, és a dir, és el seu operatiu d'incendis, és molt potent, vull dir, és com el d'aquí a Catalunya o encara amb més potència. Uh-huh. El que davant de bueno, quan l'aigua està baixant, tu no t'hi pots posar enmig, has d'esperar, no? No pots posar-te amb una motobomba.
Exacte.
I allí a treure aigua.
Sí, sí.
És aquest escenari, no?
Contemplaràs la desgràcia, però la desgràcia passarà per davant teu.
I els incendis sembla que tot ho puguem fer, bueno, perquè uh-huh. tenim l'experiència habitual de vas allí i apagues amb un no res, però com ve un comportament d'aquest tan extrem, el que millor que pots fer és mirar-t'ho de forma passiva, contenir-lo i esperar que les condicions meteorològiques canviïn perquè entrin, i nosaltres en parlem del límit de la capacitat d'extinció. Tenien claríssim, en Marc Castellnou va estar parlant a la televisió i comentava, sí. Dir, bueno, això començaran a tenir-ho domesticat quan el vent, que és el factor que portava més força a l'incendi, quan el vent baixi de tants quilòmetres per hora, de 50 quilòmetres per hora, ells ja podran posar-hi mà. Uh-huh. Mentre bufi tan fort, tu no hi pots posar mà. L'única mesura que tu tens a les teves mans és que s'hagin fet treballs, que no sigui vulnerable aquella casa, que aquells edificis, que aquell bosc no sigui tan vulnerable, sí, que sí, el sí. comportament sigui. Aleshores, és molt important aquí, i parlant ja per la gent que viu aquí enmig del bosc o prop del bosc, és que estiguin preparats, que tinguin la consciència que ja pot arribar un incendi, i aleshores les s'han de prendre mesures d'autoprotecció, que en diem, davant d'aquests incendis. En el moment que les condicions meteorològiques siguin més favorables, bombers podrà atacar. Però hi ha moments, i aquí està el tema, no? que si és molt extrem, tu n'hi pots posar mà. Uh-huh. I tot el que es trobi per davant, doncs anirà caient.
Això que ha passat allà, fins a quin punt ens ha de preocupar aquí? O fins a quin punt el que ha passat allà pot fer-nos reflexionar sobre determinades mesures que no s'hagin pres o que s'haurien de prendre o que ja s'estan prenent però s'haurien encara d'incentivar més?
Aquí s'està treballant des de fa molts anys i jo treballo molt amb l'autoprotecció, doncs les franges perimetrals de seguretat de les urbanitzacions...
Mm. Allò que tant costa a vegades de poder interioritzar per part de molts propietaris, eh?
Molts propietaris, no? Que arribes i hi ha unes franges de seguretat que, bueno, és com aixecar un mur d'un castellet al voltant d'aquests nuclis habitats. Uh-huh. Ara bé, si l'interior del castell no està preparat, doncs pot cremar i propagar per dintre del castell. Nosaltres tenim urbanitzacions amb fortes pendents, amb aquesta situació de on el patró de regolfada per les de Llevantina o urbanitzacions d'aquest tipus, on la regolfada del vent de Ponent o el vent directe de Ponent, el que ens baixa per la riera de Begues, aquí o de Sant Pere de Ribes, sí, a la zona del Terramar, que poden venir amb vents directes, que aquestes zones urbanitzades doncs han de prendre mesures. No n'hi ha prou amb només els 25 metres al voltant, mm-hmm. sinó que també les cases hem de tenir consciència. Hi ha un munt de recomanacions de l'efecte, no? Fetes pel Departament d'Agricultura, agents rurals, on s'indiquen doncs, que no tinguis la llenya tocada a la casa, que tinguis edificacions més resistents als incendis, que prenguis unes mesures que si arriba de forma passiva el foc pugui passar per allà i no se't cremi la casa. Mm-hmm.
Esclar, hi ha una qüestió, no sé si molt òbvia aquí, però com que també n'hem sentit a parlar molt, haig d'entendre que una edificació d'obra resisteix més que una edificació de fusta.
Sí, resisteix més, però si no està, si té punts d'entrada de foc, acabarà cremant la casa.
D'acord, és que aquesta és la sensació que hem tingut, que les cases d'obra també s'han cremat, o les esglésies, alguna de les petites esglésies també s'ha cremat tota. O sigui que és veritat que la fusta és més vulnerable al foc, però no és veritat que l'obra sigui invulnerable al foc si tu li deixes porta oberta.
Exacte. Mira, aquest incendi amb vent es propaga, doncs, que no és un front de foc que tu vegis. Mira, aquí està el límit del foc. No, es propaga saltant a salts, va fent salts. Per davant del front de foc pot fer salts de 400, 500 metres, quasi un quilòmetre, tinc casos d'un quilòmetre aquí on jo he vist que t'Ibissa, no? Que sí, va saltar un quilòmetre, agafa i fa un salt. Si aquell punt de foc que t'ha saltat un quilòmetre agafa el nucli, jo què sé, un jardí voltant d'una casa, però aquella llenya la tens a tocar de la façana de la casa, i allò s'encén, aquella casa és pell. Mm. Val? O els sequers, tenim molta cultura també de fer jardins poc adaptats al foc, és a dir, tenim uns jardins molt macos, però un enemic, les tanques de xiprer, les tanques de bruc, això són elements de propagació interns, que t'arriba a aquell punt de foc, tu estàs esperant el foc, ja et dic, a les fora muralles del castell, i després a la teva esquena s'encén tot una tanca de bruc i comença a córrer per dintre l'organització. Això ho hem viscut aquí.
Però precisament això és el que veiem també en moltes de les imatges d'aquests dies, com les tanques de bruc, que són les pròpies, òbviament, diguem-ne, d'una casa, d'un xalet, amb una certa posició, perquè, òbviament, fa molt més bonic que una tanca d'obra, una tanca metàl·lica, com cremaven i com aquelles guspires semblava, literalment, que saltaven pels aires i veiem tot de guspires, literalment, com si fos allò un núvol de foc que s'anava desplaçant, no?
Sí, són mesures molt fàcils d'aprendre, és a dir, sempre hi ha recomanacions, no? El primer que sempre recomano, quan jo em toca, no?, com a gestor de l'espai natural, me'n vaig a organitzacions i els explico, vols ajudar? vols ajudar a conservar l'espai natural protegit? Doncs mira, si hi ha un gran incendi i entra a la zona urbana, ens desfarà tota l'estratègia que pugui tenir bombers perquè tindrà de venir a protegir aquests vents, no? I pot desfer. Tu vols col·laborar? Doncs no siguis vulnerable. I aleshores, el primer és la consciència del risc. Greenpeace va treure una calculadora de risc d'incendis per elements vulnerables. És tan simple com entres allí, poses les quatre dades i dius, la meva casa està en risc, sí o no? Evidentment, si estàs a tocar de bosc o propera i tens una zona amb una jardineria molt piròfila, que crema molt i tot, doncs ja et donaré, ja et dic per endavant que jo et donarà, sí, ok, comença a pensar quines mesures haig de prendre. I aleshores hi ha diversos manuals, Diputació de Girona en té un sobre pirojardineria, com fer la jardineria més resistent als incendis, el Departament d'Agricultura i Agents Rurals doncs, tenen totes recomanacions a com hem de distribuir combustible dintre de la nostra parcel·la per no ser tan vulnerables, tan d'alls, a millorar la resistència. Perquè pot passar l'incendi, i de forma passiva la casa te resistirà.
Sí.
Però si li deixes un punt d'entrada, ja saps, aquella casa s'encén. Pont de Vilomara, aquest any passat vam tenir un incendi, se'n van ser 20 i escaig habitatges que va afectar en una urbanització a Pont de Vilomara. I no estem tan lluny, és el Bages. I no estem tan lluny a nivell geogràfic.
Clar, m'ha cridat l'atenció, perquè òbviament també n'hem de parlar, però quan has parlat de mesures correctores, en cap moment ha aparegut el concepte aigua, i és com si vinguéssim a dir l'aigua és molt important, però sense necessitat de parlar d'aigua pot haver tot un seguit de mesures que ajudin a convertir el nostre entorn en un entorn més protegit davant la possibilitat d'un incendi.
L'aigua ja és un agent extintor, que això ja és per quan la cosa ja està en marxa, i has de pensar que possiblement aquell dia la bomba d'aigua no et funcionarà perquè no hi haurà llum. Ho has de fer resistent. Si a sobre després es poden activar canons d'aigua, hi ha alguns sistemes d'info per perímetres d'urbanitzacions, que són uns canons que s'activen en cas d'arribar d'incendi. Però és una forma de reforçar aquest mur d'aquest castellet. Però si ja et dic que si l'interior no està preparat, tenim tota la palla acumulada en un graner i a l'exterior ens cau un punt de foc allí i allò, per més aigua que li boquis, difícilment ho apagaràs.
A veure si s'haurà urbanitzat molt la muntanya des del concepte de l'urbanització de ciutat, d'una casa d'una urbanització a plena ciutat.
Sí, bueno, és aquesta desconnexió que tenim del món rural, no? A vegades el rural té claríssim que al voltant de la casa ha d'estar net, que li pot arribar algun d'un incendi, i ho tenen, difícilment deixen que un arbre li entri la branca per la finestra, o que bonic. Tenim de recuperar una miqueta aquesta cultura del risc que tenim a casa nostra. No ho hem de deixar tot pagat, que ja vindran bombers aquell dia. Mm-hmm. Que potser aquell dia no pot arribar bombers. I si a sobre tens unes càrregues de combustible molt fortes dintre la parcel·la, difícilment, per més que tinguessis, si ells ja no estan podent apagar l'incendi en un bosc a la zona exterior, a casa teva, que encara tens més combustible, aquell dia serà complicat.
No. 9 i 40 minuts. Jo no sé si Amèrica tot pren una dimensió. Que no sé si tot... Hi havia una senyora que declarava, diu, jo és que ja no sé on anirem a viure, perquè a Florida tens els huracans, a la costa oest tens aquestes tempestes de neu a tota la part de central est dels Estats Units, al medi oest tens els, bé, tot una, els tornados i com se'n va, i en canvi aquí a Califòrnia incendis forestals, tot el que vulguis. Prenen unes dimensions aquests fenòmens molt grans.
Sí, ja hi eren. Mm. El que passa és que realment amb el canvi climàtic que estem visquent, la cosa s'agreuja, i aquests fenòmens extrems doncs són una miqueta més extrems, i potser nosaltres la nostra comoditat tenim la memòria molt curta. Una memòria molt curta. Parlàvem d'un incendi, un comportament extrem fora de capacitat d'extinció l'any 94.
Sí, fa 31 anys.
31 anys, però també hem de recordar el del 81 i hem de recordar el del 78, que va cremar tota la zona dels Masets i tota la zona de Jafra igual.
Però és clar, Ricard, pels que tinguin una certa edat, no poden dir, escolta'm, Ricard, l'any 81 no es parlava de canvi climàtic, per exemple. I el 94 tampoc se'n parlava.
Bueno, eren situacions extremes amb comportaments extrems d'incendi. Ara s'ha aguditzat aquesta...
Vols dir que ara pot ser més, ara pot ser més recurrent això, perquè les circumstàncies climàtiques són més recurrents també.
Sí, són més recurrents i amb major intensitat. Mm-hmm. La sequera que hem viscut aquests últims 4 anys, o bueno, 3 anys, que ara hi ha hagut una pinzellada d'aigua pel damunt, però realment no hem acabat de posar-nos a zero, mal a nivell de sequera, no s'havia viscut. Tenim un indicador, tots els pins de les costes que se'ns han mort, no? Sí. Per la carretera de les costes, aquells pins van arribar, van tocar el cul del pot, uh-huh, i aleshores van quedar sense aigua.
Morts de set.
I van morir. I eren exemplars de 70, 80 anys. No havien viscut una sequera en tot aquest període tan aguda com aquesta d'ara. Ens estan dient, ens ho està dient el bosc, i la natura ens està dient ell, que aquí hi ha alguna cosa que m'està apretant molt. Té solucions. Mira, moren els vells, moren els més grans, i el matoll que vindrà o qui substitueixi ja estarà adaptat al nou patró climàtic. Uh-huh. Però si nosaltres no... Nosaltres hem de fer un exercici similar, igual. Venen maldades i ens hem d'adaptar. I d'aquí ve tot. No només aquesta cultura d'autoprotecció que estàvem parlant, també la nostra cultura de l'aigua, de com hem de reaccionar amb el medi, no? Hem de revisar-la i actualitzar-la. No podem prendre models antics, hem d'actualitzar-nos. Sí.
Per tant, sense por i sense alarmisme, però aplicant reflexions, diguem-ne, que poden ser més o menys contemplables amb una certa similitud amb nosaltres, com l'incendi de Los Angeles.
Sí, exacte. Mm-hmm. Nosaltres hem de revisar. Sí, jo que em dedico a fer la planificació d'incendis amb un massís molt gran, el que comptava X metres de franges per poder donar una garantia de seguretat o poder treballar amb aquells incendis, amb aquestes situacions de sequera ens n'adonem que ja no n'hi ha prou, que haig de dimensionar-ho molt més gran i haig de posar un factor de dimensionament molt més gran, igual que els que hagin de replantejar tot el sistema hídric, no? després de l'Havana i del que va passar al País Valencià.
Sí, no? Sí,
això
sí.
De ser una cosa similar al que està passant a Los Angeles, en la vida de Gràcia. A Los Angeles han mort 10 o 11 persones, allí n'han mort 220.
Mm-hmm. No pensis, en porten 26 ja, a Los Angeles, sí, sí, de comptar.
Però...
Sí, sí. Sí, allà n'han mort 220 escats. Sí, sí.
20 escats, i això vol dir revisar què està passant i prendre a l'hora de planificar d'encara al futur, adaptant-s'hi, perquè si no, ja veiem quines són les conseqüències humanes i materials.
Mm-hmm. Ens quedem amb aquesta reflexió, deixant de banda les imatges esportidores, efectivament, que suposo que també els bombers, Ricard, cada vegada que veieu aquestes imatges, si ens impressiona la resta de mortals, sembla mentida el foc quina dimensió pot prendre,
Sí, el que tu penses i dius, vaja, pollastre.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, poses a la pell dels companys que hi han allí, tant a tot nivell els d'extinció com de prevenció i tot, de dir, quin repte brutal. La gent d'aquí ho observem i la gent d'aquí n'està aprenent. Hem d'aprendre lliçons.
Amb això també ens hem globalitzat, Bombers de tot arreu aprenen de les experiències de bombers de tot arreu. Ricard, gràcies una altra vegada.
Vale, gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.